quarts de 10 del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 13 de novembre, número de malastrugança, i que sembla que la mala sort o la falta de sort o d'encert, digueu-li com vulgueu, ja és una constant per als nostres equips que continuen una gran majoria en caiguda lliure i en mala dinàmica. En aquesta casuística no entra el rugby Sant Cugat femení, que va debutar aquest cap de setmana, tot i perdre el camp del Crat Gallec, era la primera jornada de competició. Tindrem en directe aquí, ja hi són, a l'estudi Ramon Bernils, dues jugadores d'aquest equip, la Linda López i la Txell Tur. També parlarem de més esport femení amb la jugadora de la West de tenis taula, Mariona Monet, de 17 anys. Les santcugatenques ocupen la darrera plaça de la Superdivisió, màxima categoria estatal, després de dos empats i quatre derrotes, encara sense cap victòria. Analitzarem aquest inici del conjunt santcugatenc. I dins d'aquestes notes negatives, una de positiva. L'handbol Sant Cugat va superar dissabte el fins ara líder de la Primera Nacional en un brillant partit, a l'OAR Gràcia. I parlarem amb l'MVP del partit. Jordi Sancho va anotar, atenció, 16 gols davant l'OAR Gràcia. Programa ben farcit de protagonistes i d'actualitat esportiva santcugatenca que ara mateix comença. Pentinem la jornada, posem en ordre números i marcadors, avui amb la companyia de Pau Vázquez. Pau, bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs comencem el repàs, ho farem parlant del Crat 25 Rugby Sant Cugat femení 14.
Sí, la santcugatenca inicia el curs amb una derrota.
Solideu Patiuqui Club Sant Cugat masculí 1, Tordera 3.
Segona derrota del curs dels santcugatencs a l'Hoquei Lliga Plata
Nord. En hoquei herba, júnior masculí 4, Club Deportiu Terrassa 1.
Els Oriol Torres es retroben amb el triomf i continuen a la part alta.
Més hoquei herba, Atlètic de Terrassa 1, júnior femení 1.
Les santcugatenques perden el lideratge després de sumar un punt a Terrassa.
En futbol, Terrassa 2, Sant Cugat femení 0.
Les santcugatenques encadenen el segon triomf consecutiu en una setmana moguda, recordem, per la marxa de la fins ara entrenadora Juli García.
Més futbol, Sant Cugat masculí 0, Júpiter 1.
Els vermell i negres sumen la quarta jornada consecutiva sense guanyar i se situen a la part baixa de la taula.
En bàsquet, Barberà 57, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 56.
Sí, la UESC encadena la cinquena derrota consecutiva i ocupa la darrera posició.
En futbol sala, Girona 3, Olímpic Floresta 6.
Els florestans tornen a guanyar en una pista complicada.
En futbol sala, també, la Concòrdia 7, futbol sala Sant Cugat femení 3.
Les de Manel Muñoz encaixen la segona derrota del curs.
Santa Cruz 0, DSB Club Voleibol Sant Cugat 3.
Sí, les de Sant Cugat tornen al camí del triomf després d'una mala dinàmica.
I finalment, l'handbol Sant Cugat 34, OAR Gràcia 27.
Sí, els de Dani Ariño superen el fins ara líder i lluiten per entrar a la zona d'ascens.
Doncs iniciem aquest esport en marxa. Hem tingut alguns problemes amb els micròfons, és a dir, alguns resultats sí que s'han escoltat, però no així com l'explicació curta del Pau Vázquez. En tot cas, heu pogut conèixer els marcadors de la jornada i també us animem a ampliar aquesta informació a cugat.cat/esports quan la web també estigui operativa. La web sí, està operativa. En tot cas, ja podeu veure el reportatge, d'entre altres, del Cross Ciutat de Sant Cugat. Un cap de setmana marcat per aquesta 25a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat, que ahir va omplir el parc de la Pollancreda. Després escoltarem els protagonistes, que van ser els infants. Fins a 3.700 participants van gaudir d'una matinal intensa a la nostra ciutat. Però ara entrem en matèria i parlem de la jornada del cap de setmana, on trobem un equip que ha 11 de novembre, sí, cap de setmana d'11 i 12 de novembre, va debutar a la Lliga Iberdrola d'Hoquei Herba, quan la majoria estan, doncs, pràcticament iniciades i algunes, doncs, bastant avançades amb 9 o 10 jornades de competició. Parlem del rugby Sant Cugat femení, de l'equip que entrena Albert Casorran, que va debutar i ho va fer amb derrota. Ho va fer al camp del Crat de la Corunya per 25-14 en un partit, doncs, marcat sobretot per la pluja, per un equip, el Gallec, que és un dels aspirants a estar a la lluita per aquest títol, i parlem aquí, a l'Esport en Marxa, amb dues jugadores que ja ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils. És la jugadora Linda López. Linda, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I també la Txell Tur. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui l'Albert Casorrat no ha pogut venir, s'ha excusat per problemes de feina i ens ha dit enviarem dues jugadores veteranes, dues jugadores que saben moltes coses de rugby i, evidentment, també de l'equip. Comencem parlant amb la Linda. Linda, no vas poder participar aquest cap de setmana amb l'equip al camp del Crat. Entenc que vas veure el partit, no?
Sí, ho vaig veure des d'una sidreria de Sant Sebastián.
Tenies una competició, no?
Sí, vaig fer una carrera, em va tocar un premi fa uns mesos i no volia renunciar al premi i vaig animar des de la pantalla del mòbil.
El premi era la Beòvia, disputar
sí,
la Beòvia.
Sí, era disputar la Beòvia i bueno, anar de viatge amb un grup de runners i ja està, i la vaig fer i vaig trobar a faltar el meu equip, però bueno, no es pot estar a dos jocs al mateix temps.
Com va anar la cursa, la Beòvia?
Bé, jo mai havia viscut aquesta carrera, és molt famosa i és impressionant, mai he vist tanta gent animar. És una carrera que s'ha de viure i jo conec gent que va fa 10 anys, 15, i que aniran sempre. Té 58 anys ja, la Beòvia.
I com vas quedar?
Vaig trigar 2 hores i 3 minuts, i són 20 quilòmetres. Però hi ha molta pujada i baixada. No sé com vaig quedar, però la 20.000 i pico.
Bé, en tot cas, el més important és finalitzar-la, no?
Correcte.
Un esport ben diferent a l'atletisme del rugby, no?
Sí. Costa una mica adaptar-se. Jo ara faig triatló també i em està costant fer rugby i jugar a pàdel també, que sempre li dic. I costa, biomecànicament el cos, costa fer diferents esports.
Molt bé. Aquest rugby Sant Cugat, la teva estància en aquest club, és la segona etapa. Ja vas gaudir d'una primera etapa. Entenc que molt diferent, no?
Sí, bé, el rugby Sant Cugat va pujar fa 3 anys, no? La Txell sí que va estar quan van ascendir a Divisió d'Honor. Jo me'n vaig incorporar el primer any i bé, el que passa que un cop Sant Cugat sempre Sant Cugat i és maquíssim l'equip, la gent, la qualitat humana i per això sempre tornaria a Sant Cugat i espero, si me'n vaig, tornar.
Tercer any a Divisió d'Honor, a Lliga Iberdrola.
Sí.
Cada cop l'equip ha anat de menys a més. I aquest any, quin és l'objectiu? Perquè, clar, l'any passat semifinals de play-off pel títol, l'any anterior campions de la Copa de la Reina de rugby a 7, no sé si hi ha molta pressió o no.
Home, l'objectiu sempre és quedar el millor possible, però clar, també hi ha molta transició al Sant Cugat, hi ha moltes baixes, pujant nenes, no tenim un equip tant a llarg termini amb gent que sempre està. Sí que tenim jugadores com la Irene, no?, que es manté, sí. O la Txell, no?, que sempre ve des de baix. Però no... L'objectiu és guanyar la Lliga. No?
Completament, sí.
Però bueno, anem partit a partit, no? I ara pues, ens concentrem, ja ha passat Crat, ara hem d'aprendre dels errors i mirar cap a Majadahonda, que és el proper dissabte.
De la Txell, 33 anys, tota la vida al rugby Sant Cugat. De fet, només has jugat al rugby Sant Cugat ja fa pràcticament 9 o 10 anys que vas començar. Podríem dir una de les fundadores d'aquest repte, no?
Bueno, jo no diria tant, però que n'he format part, sí, per suposat, i no me n'aniria a cap altre lloc. Vull dir que és veritat que costa molt veure on estava el Sant Cugat fa anys i ara on hem arribat. Ha sigut difícil, però ha valgut moltíssim la pena. Crec que hem sabut també aprofitar els moments importants i en els moments en els que estàvem millor i pujar no només a DHA, sinó també a Divisió d'Honor B, ens va donar una publicitat que vam saber aprofitar, el nostre staff va saber aprofitar per captar moltes noies i sobretot perquè les noies petites que tenim també a l'equip vegin un perfil de jugadora més gran al qual elles també poden aspirar.
Hem preguntar-te si t'haguessin dit avui, 13 de novembre de 2023, tirem enrere, 2013-2014, que avui l'equip estaria a Lliga Iberdrola, què haguessis pensat?
Bueno, crec que si li haguessis preguntat a qualsevol persona que conegués el rugby Catalunya en aquell moment, t'haguessin dit que estàs boig. Jo, potser no la primera, però la segona, perquè ens costava molt ser 15. Imagina't, si hem de jugar 15 i les convocatòries són de 23 persones, doncs per suposat que no ens haguéssim imaginat que estaríem aquí. Llavors, bueno, és un moment històric des de que fa anys ja que es ve arrossegant, per això. Però bueno, molt bé, no? La Linda, per exemple, va ser una d'aquestes incorporacions que potser va veure allà la segona oportunitat de jugar a Divisió d'Honor A un altre cop i no la vol
perdre. No la vull perdre. M'estic recordant ara que el 2013 jo jugava a Sant Cugat perquè estàvem... és tan difícil aconseguir noies pel rugby perquè és un esport de valentes que me'n recordo que jo jugava al Castelldefels i ens vam barrejar amb el Sant Cugat. La Txell no estava en aquell moment, me'n recordo.
No va ser quan vam jugar al Camp Dolent del Sant Cugat.
Bueno, és que no sé, perquè han passat tants anys, però clar, érem tan poques persones, noies, que ens juntàvem a Sant Cugat, que estava la Roser, l'Eli, bueno, una època, 2013, estic parlant fa anys. Però bueno, vam coincidir a l'universitari.
Sí, sí.
A les Centaures, que és molt important el rugby universitari, no tant a Catalunya, que no tenim tanta empenta, no?, des de la Federació Catalana o dels propis equips, però a Madrid, per exemple, hi ha molts equips a Madrid, si et fixes, no?, el Pozuelo, Majadahonda, el Sant Sebastián de los Reyes. Per què? Perquè hi ha un equip universitari molt fort.
Preguntar-vos també, a banda de la quantitat de jugadores que han anat arribant, per un cas excepcional que vàrem entrevistar fa unes setmanes aquí, la Martina Benito, que és la primera jugadora que arriba des dels 5 anys fins al primer equip. Això ha de ser, no és una motivació per la resta de noies, no?
Impressionant. A més, quan la veus jugar en el camp, és que no, o sigui, és que penses que és una supercrack. Jo no sé què no fan que no la truquen d'altres llocs també, però és un orgull i és, bueno, se't cau la bava, no?, quan la veus jugar i quan la veus sortir de la mele perquè ella juga de tercera. A mi especialment li tinc una estima especial perquè jo me'n recordo d'ella quan arribava de la uni, anava a canviar-me el vestuari i ella, bueno, estava allà, que estava sortint del seu entrenament i jo li deia, què... Quants anys tens? Em deia, jo tinc 8. Clar, jo la vaig conèixer una mica més gran, Jo tinc 8 i dic, uf, és que encara queden 8 anys perquè podem jugar juntes. Jo no sé si aguantaré, Benita. I em deia, no, tu aguanta. I jo, ni de conya. I clar, l'altre dia, el dissabte, va ser una de les jugadores que a la rotllana prèvia al partit va fer un speech i, bueno, estava supercontenta, orgullosa de formar part de l'equip. Fa moltíssims anys que està al Sant Cugat i era el seu somni poder jugar a primera espanyola i, a més, amb un equip de noies, bueno, de totes les formes i maneres que som, no? Bueno, és que és una crac, la Benita. Sí, sí.
I portar el seu escut, no?, de tota la vida. Es nota. Jo noto quan està al camp, ella, Ahir, que ho vaig veure, o sigui, portava el 6, no? I deia, és que avança molts metres. Té aquesta garra d'haver... Es nota que juga des de petita, crec que té aquesta... que ha jugat amb nois, això es nota. I el rugby és una pena que moltes de nosaltres ho vam conèixer amb 18 anys i necessitem gent com la Martina.
Sí, sí, perquè té uns moviments tècnics que potser nosaltres no... Bueno, no hem sapigut aprendre'ls perquè s'aprenen de petit. És aquest... Bueno, és aquestes sortides que té, aquests placatges que carda, que són... Et quedes amb l'aire a dintre de dir, uau, Déu meu! I, bueno, crec que també és impressionant en el fet de que tu veus una noia tan petita, tu tens 33 anys i dius, ojalà pogués aprendre d'ella les coses que fa, saps? És maquíssim.
Els fruits de treballar des de la base que donen resultats, sobretot a la vessant masculina, però ara ja comencen a arribar els de la vessant femenina, que és molt important. Per quan un equip femení de base?
Tot de base. Jo crec que amb referents com el que pot ser la Benito, li diem Benita perquè, bueno, com és noia, doncs fem la conya, però jo crec que encara falta força camí. Hem de tenir més referents, no només en el camp, sinó que també es puguin estudiar des de tots els col·les, des de tots els professors d'educació física, que no només existeixen els esports com el futbol i el bàsquet, i no només existeixen el futbol i el bàsquet masculí. Si els referents comencen a l'escola i els pares també ho porten, jo crec que poder, no sé, quina estimació fas, Linda...
No. Home, jo penso que el Sant Cugat té una de les millors escoles d'Espanya.
Bueno,
o sigui,
sense cap mena de
dubte. Aleshores, penso que si es potencia la base, que és on han d'estar els millors entrenadors, potser d'aquí a 5, 6 anys, no?
Sí.
O que comencen amb 12, 13 anys, potser ja tenim un bon equip de base de noies de Sant Cugat. Però clar, sí, per això s'ha de fer captació, està treballant al Sant Cugat, igual que ara està fent un equip de rugby inclusiu. Penso que el Sant Cugat és un gran club i ho està treballant, està treballant.
Sí, jo crec que, sobretot des d'aquí, des de la ciutat de Sant Cugat, crec que s'hauria d'animar també més noies, si coneixeu alguna noia o alguna noia ens està escoltant ara mateix, crec que és el moment, perquè a més si tu creus que ostres, és que el rugbi em fa por perquè un placatge, tal, no, és que has de venir per provar-ho. Hi ha molta gent que quan prova el primer placatge diu, uau, això és el meu, on ha estat aquest esport tota aquesta vida que porto, i hi ha altra gent que el prova el primer placatge, jo dic el placatge perquè és el moment de pum, saps? De me quedo o me voy. I llavors és aquí, moltes noies diuen, Déu meu, no és per tant, quina xulada, jo puc fer això amb el meu cos, i clar que pots fer això i molt més. Llavors, en sèrio, noies, si ens esteu escoltant, us estem esperant a la Guinardera tots els dimarts, els dimecres i els divendres.
El millor esport del món, sens dubte.
Sí, sí.
Molt bé, ha quedat una bona falca, publicitària. A la Linda li volia preguntar, que és una jugadora que ha estat a Castelldefels, ha estat a Sant Moian, ha estat en molts equips de Catalunya, i també ha jugat a l'Argentina i a la Xina, no?
Sí, vaig donar una volta al món i primer vaig viure a la Xina un any i a l'Argentina un altre any, i clar, ja on anava jugava. I diferent, molt diferent, perquè a la Xina no hi ha molt contacte, era també a vegades rugby touch, a l'Argentina érem 12, era rugby 12 o rugby 13, depenent, i bueno... Com a Espanya, penso que Espanya és un molt bon país per jugar a rugbi.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ja hem mantingut aquesta entrevista, aquesta xerrada amb dues de les jugadores més experimentades, més veteranes d'aquest rugbi Sant Cugat, la Linda López i la Txell Tur, que ja preparen aquest partit avançat de la Lliga Iberdrola. Serà aquest dissabte al camp del Majadahonda, un dels rivals i el vigent campió de Lliga, que sorprenentment aquest dissabte va caure derrotat davant el Barça, el segon equip català que hi ha dels 8 equips que integren la Lliga Iberdrola. Txell Tur, moltes gràcies per estar avui aquí en directe i molta sort.
Moltíssimes gràcies.
I també a la Linda López, un plaer, i a seguir gaudint del rugbi i d'aquest equip.
Gràcies, així ho farem.
I tant.
Esport en marxa, amb Joan García.
Després de conèixer l'actualitat del Club Rugby Sant Cugat femení, de l'equip d'Albert Casorran, que l'hem tingut aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils, ara és moment també de donar la benvinguda a una altra, en aquest cas, jugadora d'esport femení. És la Mariona Munné, a qui ja saludem, la jugadora de tenis taula de la UES. Mariona, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, una UES de tenis taula, segona temporada de la màxima categoria estatal a la Superdivisió. I de moment, males notícies, l'equip és cué, 2 empats, 4 derrotes. No s'ha començat de la millor manera possible, però bé, l'objectiu encara és molt factible perquè esteu a un sol punt de la permanència, no?
Exacte. Jo espero seguir lluitant i a veure si podem aconseguir el nostre objectiu, que és al final mantenir-nos, per poder l'any que ve seguir lluitant.
S'han incorporat moltes jugadores internacionals, moltes jugadores estrangeres. El problema és poder comptar amb totes elles, perquè hem de dir que a la Superdivisió aquestes jugadores també juguen en d'altres lligues estrangeres. Per tant, aquest és el principal problema a dia d'avui, no?
Exacte. A vegades és difícil compaginar els partits de les altres jugadores i, doncs, en funció d'això i de com puguin elles jugar o no, doncs intentar organitzar els partits perquè ens surti el millor possible.
6 partits jugats, 2 empats, 4 derrotes, encara sense aconseguir el primer triomf. Què creus que li falta a l'equip per intentar assaborir i aconseguir aquesta anhelada victòria?
Jo crec que una mica més de una mica més de a vegades que l'equip sigui més sòlid a l'hora de portar les jugadores, que siguin més regulars. Jo crec que aquesta és la principal causa.
Perquè es deu de fer una miqueta estrany, no?, el fet de no poder entrenar amb elles i després que vinguin directament al partit, no?
Exacte, a vegades és una mica incòmode, no incòmode, però difícil de jugar i adaptar-se amb totes les circumstàncies de cada jugadora.
Parlem a nivell personal, deixem de banda la UESC. Com és aquest 2023 que està a punt de finalitzar, una temporada teva a nivell personal on has participat a diferents competicions internacionals, no?
Sí, jo crec que força positiva. Al principi va començar una mica més negatiu, amb lesions i que no podia jugar. I doncs ara doncs, jo crec que ja estic més recuperada i ja puc ja competir en bastantes competicions. I al final agafar el ritme de competició és el més important en l'esport per seguir millorant.
Tens 17 anys, ets molt jove. De cara al 2024, quins objectius et marques?
Sobretot em marco l'objectiu de seguir competint internacionalment i a veure si es pot aconseguir alguna medalla en algun d'aquests campionats.
Parlaríem d'europeu i mundial o només centrada en tema europeu?
Sobretot centrada en el tema europeu. I després, doncs, si el tema europeu doncs va bé, doncs centrem en mundial.
Saps que hi ha els Jocs Olímpics de París 2024, aquesta fita encara està lluny, però és un somni, no?, que tu persegueixes, no?
Home, i tant. És un somni, les Olimpiades, o 2028 o 32... doncs és un somni que perseguiré amb tot.
Per acabar, et veus tota la teva vida a la UESC o creus que aviat hi haurà algun canvi d'aires per intentar potenciar més el teu joc i fer el salt a un equip que lluiti per opcions més importants?
Jo, principalment, a la UESC estic supercòmoda. Crec que és un club que m'ha ajudat moltíssim personalment. I si em pot seguir ajudant, doncs jo estaria
molt bé, doncs, Mariona Moner, jugadora de la UESC de tenis taula, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé i molta sort per aquest futur.
De res, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Esport en marxa, amb Joan García.
Continuem en directe i ara és temps per parlar del Club Handbol Sant Cugat i d'aquesta victòria davant el fins ara líder, l'Oar Gràcia, per 34-27, però és que d'aquests 34 gols, 16 els va fer un sol jugador. I és el Jordi Sancho, a qui ja saludem, el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, com s'aconsegueix marcar 16 gols al fins ara líder dels 34 que va fer el teu equip?
Bueno, la veritat és que molt content. 16 gols són molts gols, però no em quedo amb això. La veritat és que he vist el partit dues vegades ja des de que el vam jugar. És a dir, el vaig veure dues vegades ahir. I tot l'equip, la veritat és que vam fer un partidàs.
Un equip que continua a la part alta, que hi ha un gruix de fins a 5-6 equips que opten aquestes dues primeres places que donen dret a jugar al play-off d'ascens, la fase sector. L'Handbol Sant Cugat, que no ha començat pel que fa resultats tan fi com la temporada passada, això s'explica, per exemple, amb les últimes lesions que heu tingut i amb la marxa d'alguns jugadors?
Sí, suposo que sí. Està clar que l'inici de Lliga no ha estat com el que a nosaltres ens hagués agradat. També és veritat que jo penso que aquest any la Lliga estarà molt més competida, hi haurà molt més equips a la part alta i s'està veient que tothom s'està deixant molts més punts, però està clar i sense voler posar cap excusa, hem tingut baixes ja en la plantilla inicial, gent que ha marxat de l'equip, però sobretot les baixes un cop començar la temporada que ens estan marmant molt i de moment ens estem en sortint prou bé, però està clar que es nota molt.
Un Jordi Sancho que va jugar a l'Oar Gràcia, partit especial el de dissabte o no?
Sí, està clar, tinc molt bons amics allà, sempre és xulo tornar-te a trobar amb ells i a més també hi ha la part emocional, no només meva personal, sinó de l'equip en general, portem ja un parell o tres de temporades amb una rivalitat forta amb l'Oar Gràcia i s'ha vist en les classificacions. I, de fet, bueno, fa dues temporades van ser ells qui ens van deixar fora de les fases per pujar plata. L'any següent els hi vam tornar i tenim el nostre pic especial molt sa i sempre estem tots molt atents quan juguem contra ells.
I aquest dissabte, un altre partit contra un equip de la part alta, com és el Sarrià de Ter, en una pista complicada, però una pista que els que sou d'handbol us agraden perquè hi ha molta pressió i això també motiva, no?
Sí, la pista del Sarrià és una pista complicada, però com bé dius, alhora és molt maca. De fet, justament ahir estava mirant els seus resultats allà que han fet a casa, han guanyat tots els partits amb resultats a priori força còmodes i serà una altra guerra que haurem de fer un partit igual de rodó que aquest cap de setmana si volem guanyar.
De l'equip, dins del vestidor, l'objectiu és tornar a repetir la difícil fita per primera vegada a la història que veu assolir de jugar una fase d'ascens?
Sí, està clar, perquè aspira menys, no? És el que et deia abans, aquest any la Lliga està molt més competida, hi ha molt bon nivell, hi ha molts més equips que estaran, jo penso, lluitant fins al final per aquesta classificació que dius, però l'objectiu clarament és aquest, i la nostra idea és ara a poc a poc anar recuperant efectius, anar guanyant partits com puguem, i espero que el mes de maig tornem a estar allà, és l'objectiu.
Veient la classificació i el que deies, que hi ha un bon grapat d'equips que lluiten per aquestes dues primeres places, la clau d'aquesta regularitat hauria de ser primer assegurar els partits de casa al PAF 3, on l'any passat va ser un fortí total?
Sí, està clar. Tots els equips es fan molt forts a casa, nosaltres no hem de ser menys. Sí que és veritat que l'any passat vam tenir uns resultats increïbles, molt difícils de repetir, però també és cert que som un equip que fora de casa també fa bons partits. Així que jo diria que el que hem de fer és guanyar-los tots, però està clar que quan juguem a casa amb la nostra afició és un puix important i ho hem d'aprofitar.
Personalment, ja portes algunes temporades al Sant Cugat, ja fa unes quantes temporades, com deien, que has tornat, que has vist d'altres equips, has jugat a categories superiors. Què és el que et fa seguir aquí a Sant Cugat?
Bueno, jo fa un parell d'anys que ho dic. He tingut molts viatges a nivell handbolístic durant la meva etapa formativa i, com bé dius, també durant l'etapa sènior. Jo a Sant Cugat estic com a casa, de fet estic a casa, visc a 10 minuts del pavelló amb dos companys de pis i la meva idea és quedar-me aquí fins que el cos em doni, que espero que siguin molts anys perquè encara sóc jove, i estic com a casa, no? Tinc la component emocional que vaig començar a jugar aquí des de ben petit, el meu pare és el director esportiu, porto veient partits del senyor del Sant Cugat des de que quasi no podia ni caminar i per mi emocionalment és el que vull, estic molt còmode i espero doncs, poder continuar molts més anys amb el club el més amunt possible i aportant el que personalment jo pugui.
El gran somni seria veure aquest handbol Sant Cugat competir a plata?
Sí, per què no? O sigui, està clar que és complicat, ja no només a nivell d'handbol, sinó també a nivell de projecte esportiu o de projecte de club. Sabem que els pressupostos per pujar de categoria són molt alts i a veure com va avançant tot. Jo crec que estem fent passos cap endavant. Això no vol dir que ho aconseguim algun dia, però jo crec que tota la gent de Sant Cugat és el que li agradaria veure en algun moment.
Doncs Jordi Sancho, jugador de l'handbol Sant Cugat, peça clau en aquestes temporades que sumes a Sant Cugat i també peça important aquest dissabte amb aquests 16 gols dels 34 que va fer l'equip davant l'Oar Gràcia per derrotar el fins ara líder i preparat ja per aquest desplaçament de dissabte a la difícil pista del Sarrià de Ter. Moltes gràcies per estar avui en directe i molta sort per aquesta temporada.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Esport en marxa, amb Joan García.
Fins aquí aquest Esport en marxa. Hem repassat, déu-n'hi-do, la de protagonistes que hem tingut amb el rugby Sant Cugat femení, aquest debut a la Lliga Iberdrola en derrota a la pista o al camp, millor dit, del Crat de Corunya. També la mala dinàmica de la West de Tenis Taula amb Mariona Muné a la Superdivisió, l'equip que afronta el segon curs a la màxima categoria estatal. I també aquest MVP de la jornada de l'handbol Sant Cugat, Jordi Sancho, 16 gols dels 34 en la victòria del conjunt santcuatenc, 34-27 davant l'Oar Gràcia. Els equips que es preparen intensament per una nova jornada cap de setmana, a veure si canvia una mica la malastrugança d'aquests equips, d'alguns en caiguda lliure. Nosaltres, com sempre, a qua.cat/esports tenen tota la informació i també, òbviament, els diferents butlletins horaris al Twitter, al Facebook i a qua.cat. Que vagi tot molt bé, fins dilluns vinent, que tingui una molt bona setmana.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La 25a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat ha bufat les espelmes aquest diumenge amb una celebració on s'ha implicat a totes les escoles, clubs i entitats de cultura popular de la ciutat en una matinal plena d'atletisme al Parc de la Pollancreda. Més de 3.700 participants han disputat les diferents categories i amb la gran novetat dels atletes amb TEA que han gaudit de la cursa Special Cross. L'Ajuntament ha organitzat a través de l'AUMET aquest esdeveniment que també és classificatòria per a la final nacional de Cross. El resultat i les classificacions es donaran a conèixer aquest dilluns a través de la web umet.sancugat.cat i l'entrega de premis serà aquest divendres a 6:45 de la tarda a la plaça de Barcelona. Els castellers de Sant Cugat han posat el punt final a la temporada a casa amb la clàssica de 8, el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. A la 27a edició de la Diada de la Colla, els gausacs han estat acompanyats a la plaça d'Octavià pels Minyons de Terrassa i els castellers de Sants en una jornada que ha tancat un any de canvis per a la colla santcugatenca amb el relleu en el cap de colla i la presidència. A l'actuació d'aquest diumenge, la colla terrassenca ha descarregat amb solvència el 5 de 8, el 4 de 9 amb folre i el 2 de 8 amb folre, mentre que els borinots de Sants han portat a plaça el 3 de 8, el 4 de 8 i el 7 de 7. Els camises verdes tancaran les actuacions d'aquest any a Terrassa. El PO, novel·la sobre el jugador d'escacs santcugatencs Arturo Pomar, s'ha presentat aquest diumenge al claustre del monestir amb la presència de l'autor del llibre, el periodista Paco Cerdà. El nen prodigi dels escacs va ser tota una eminència en aquest joc i en el record queda la partida que va acabar amb taules l'any 1962 contra Bobby Fischer al torneig d'Estocolm. Aquesta publicació, que ha servit per presentar l'edició en català, ha coincidit amb que el passat 30 d'octubre es va commemorar el dia del record i homenatge a totes les víctimes del cop militar de 1936, la Guerra Civil i la dictadura franquista, i on Arturo Pomar va ser instrumentalitzat pel règim de Franco. I acabem explicant-vos que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat una vaga secundària per dijous 16 de novembre per condemnar, diuen, el genocidi que pateix el poble palestí. En un comunicat, els representants estudiantils han recordat que en els darrers 75 anys aquesta població ha sigut víctima de la guerra de l'apartheid i de l'ocupació militar. Han lamentat també la nova ofensiva engegada per l'Estat d'Israel amb la complicitat de l'OTAN i de la Unió Europea, així com l'increment brutal de la violència i la neteja ètnica un curs, han dit en el comunicat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
Emprenedora, creativa, treballadora són alguns qualificatius que defineixen la nostra convidada d'avui. Ketty Ramos va néixer a Venezuela fa 46 anys, on ha fet bona part de la seva carrera professional dins del món de l'arquitectura. Fa 10 anys m'arribava a Espanya. Actualment és propietària del Petritxol, un forn, cafeteria, pastisseria d'èxit a Sant Cugat. Ketty, bona tarda.
Hola, Carme, buenas tardes. Gracias por invitarme.
No, gràcies a tu per accedir a explicar-nos una mica la teva vida, la teva experiència. Tu vas néixer a Venezuela. Com recordes la teva infantesa allà. Explica'm, parla'm de la teva família, del barri, d'allà on vivies. ¿Qué recordas?
Bueno, la verdad es que vivía en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, y la verdad que mi infancia fue muy normal, muy feliz, una familia grande, de bastantes primos, hermanos, o sea, todo esto, la verdad que puedo dar muchas gracias por tener una hermosa familia y grande, y la verdad que de estudios muy bien, vamos a decir que fue una niña bastante... estudiosa, con normalidad y muy enfocada, la verdad, muy, muy enfocada.
De tots els germans, tu quina ets?
La mayor.
La més gran?
Sí, soy la mayor, somos tres. Tengo un hermano que nos llevamos un año y luego una más pequeña de 30 y tantos años.
I esteu tots aquí o tens algú a...
Actualmente allà? Ya estamos todos aquí. Lo que me queda en Venezuela han sido, bueno, algunos tíos y primos, pero vamos a decir que el núcleo más pequeño de nosotros estamos aquí en España.
Tina, ¿qué vas a hacer allá?
Ya, mira, es que mira, yo desde que estudiaba también daba clases, vamos a decirlo. Siempre estuve como muy conectada con la parte de ser profesora.
Uh-huh.
Y mi madre también. O sea, mi madre es profesora universitaria y parte de la familia lo es también. Y bueno, había conexión un poco con la parte militar. Cuando me gradué de arquitecto, mi primer trabajo y mi primera oportunidad la conseguí a través de un familiar, de entrar allí como pasante, y luego opté a un cargo titular, por decirlo así. Y la experiencia fue maravillosa, fue mi primer trabajo, de hecho, como arquitecto. No, la experiencia es distinta porque te mueves dentro de un ámbito de estructuras arquitectónicas diferentes, ¿vale? Porque trabajas para hacer como viviendas y puestos navales, en puestos fronterizos, estructuras militares, que fue muy interesante el programa a realizar. Pero lo más divertido es que te movías para trasladarte por toda Venezuela, muchos puntos importantes, en helicóptero, en fragatas, en barcos navales, y esa es la parte que era más divertida. Lo que no era divertido es la parte autoritaria, y por eso creo que nunca me hice militar, y siempre me mantuve como civil.
Ahora parlabas tú que también has estat professora universitària en les facultats d'arquitectura, d'enginyeria. Com se t'ha donat això de la formació?
Porque te digo, crecí, o sea, aparte de esto que me preguntabas al inicio, ¿cómo fue mi infancia? Yo también crecí dentro de una universidad. Mi madre era profesora, ya jubilada, universitaria, y yo me la pasaba en la Facultad de Odontología de la universidad, en este caso es la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, ¿no? Y yo de pequeñita estaba frente a una pizarra, mientras ella trabajaba, a mí me cuidaban las ingenistas, los alumnos, y siempre he estado en este mundo de clases, ¿no? Y de hecho, cuando estudiaba arquitectura, di clases en mi propio colegio donde estudié bachillerato, le di clases a mi hermana, le daba clases a compañeros y a hijos de otros profesores de mi madre. Y en la naval, en este punto cuando trabajaba allí, mi jefe era un profesor de otra universidad en Caracas, y él me invitó a participar en... Se creaba la Escuela de Arquitectura en esa universidad y formé parte del inicio de esa facultad.
Has estat directora de projectes en una constructora i també dissenyadora d'interiors autònoma. De tot el que hem comentat, jo m'imagino un món molt masculinitzat.
Bastante.
És a dir, quantes dones t'has trobat tu en aquesta etapa de la vida profesionalment?
La verdad que aunque no lo creas, o sea, sí, o sea, es bastante masculinizado, pero tenía muchas compañeras, éramos bastantes mujeres, la verdad. ¿Sí? Es que no hay una gran diferencia, por ejemplo, en el área laboral como tal, en la constructora donde estuve muchos años, podríamos decir que éramos mitad y mitad. Si éramos a lo mejor 10 mujeres, también habían 10 hombres. En la parte ya de construcción, en la parte ya mano de obra, sí, obviamente eran muchos más hombres. No, de verdad que no te encontrabas un fuster, un mujeres, ¿sabes? Pero en cuanto a dirección, diseño y esto, bastante, bastante igual. No había tanta desigualdad, la verdad.
El 2013 és l'any que decideixes venir a Espanya. Per què marxes al teu país?
Bueno, realmente la situación política se torna bastante complicada, y sobre todo también la cual quizás tú pudieras aguantar o esperar ciertos cambios. Bueno, estás en una supuesta democracia y bueno, vas intentando esperar ciertos cambios políticos, pero es que a la par la inseguridad se torna realmente bastante insostenible. Nosotros sufrimos bastante acoso en cuanto a robos, atracos, no solamente en la parte laboral, en la parte personal. Entonces, ya cuando esta situación te afecta ya tu núcleo principal, pues es cuando te planteas cambiar, ¿sí? Dejando casas, dejando propiedades, dejando tu trabajo, dejando tu estabilidad. Y sobre todo porque tenía un niño de 3 años, que antes de pensar que tuviera 10 y 14 años y cambiarle más tarde su ambiente, o que ya estuviese muy asentado escolarmente, prefería hacerlo de pequeño para que pudiera aprender un idioma distinto y se pudiera adaptar más rápido. Pequeño, pienso que no le hubiese costado tanto, y por él lo hicimos. Quizás nosotros como último hubiésemos aguantado más, porque trabajo y casa y todo esto lo teníamos, pero pensando un poco más en los niños, hemos elegido aquí España porque familiarmente tenemos, mi esposo es español, tenemos abuelo alemán, abuela española, y bueno, y por este motivo, así, mi hermano ya estaba aquí, ya él fue el primero que vino, y luego hemos venido nosotros.
I quan arribes a Espanya, el primer lloc que arribes és aquí a Sant Cugat?
Sí, perquè ja familiarmente teníamos aquí família, sí. Por eso ha sido así.
Gratamente. ¿Qué te va a semblar quan arribes a Sant Cugat? ¿Qué te va a semblar la ciutat?
Nos ha encantado porque precisamente el lugar donde nosotros vivíamos allá en Venezuela era a las afueras de Caracas. Es un poco como aquí, San Cugat está como a las afueras de Barcelona. Entonces es un lugar bastante con espacios abiertos, montañas cerca. O sea, la verdad es que hay una similitud en cuanto a eso, ¿no? Y por supuesto, esto no fue gratamente perfecto, por decirlo así.
O sigui que us heu trobat bé.
Totalmente, totalmente.
Uh-huh. Actualment, ho dèiem al principi, tu ets propietària del Petritxuol, els teus pastissos, els teus caterings per celebracions s'han fet coneguts. Com acabes sent la propietària d'una pastisseria i dedicant-te a això quan vens d'estar treballant en un món totalment diferent a Venezuela?
Ja, bueno, inicialmente no era la idea inicial, pero en el camino de hacer la homologación de los títulos, mi esposo se homologó, y en el interín de hacer mi homologación, bueno, se presentó conocer a la propietaria de este local, y en un principio trabajamos juntas. Ella decidió, bueno, cambiar y de trabajo y dejarnos a nosotros la oportunidad de poderle comprar el local. Primero habíamos tenido un negocio que no caminó, y luego intentamos en este, y bueno, es el que actualmente ahora ya 8 años ya en él. La tienda tiene 14 años, pero nosotros como propietarios 8.
¿Te habría agradado dedicarte a la arquitectura aquí?
Sí, tanto, claro, esa era la idea inicial. De hecho, siempre todavía estoy como gestionando trabajos a distancia o algo, no de manera firme, pero sí, me encantaría. O sea, era la idea inicial, pero bueno, el camino te va llevando a la sostenibilidad urgente de muchas cosas, y bueno, hemos decidido invertir en el negocio, y siempre como he sido. Mi hobby ha sido la pastelería, la creatividad, siempre he sido muy, como es, manita, ¿sabes? Por decirlo así, y bueno, hacemos dulce arquitectura ahora, que te lo voy a comentar.
Clar, és que jo ara pensava, dic, de quina manera t'ha ajudat la teva formació professional, el fet de ser arquitecte, a després construir aquests pastissos que, per utilitzar un verb que ens pugui unir, no? Una banda i l'altra, el món de l'arquitectura i el món dels pastissos, que fas pastissos d'aquells que es podrien veure en aquelles sèries que fan d'allà, d'Estats Units,
del
no?
Del Cape Boss, sí, este tipo de pastillos.
Y todas estas cosas.
Sí, sí, sí.
Disfrutas, ¿no?
Sí, lo disfruto porque al final la arquitectura es creatividad, ¿sabes? También, y hace ilusión cuando creas algo. Y con este negocio se me permite eso. O sea, yo, de hecho, es lo que primero pido. Trato de siempre de no estar tan amarrada a las ideas de los clientes, sino de que me dejen ser un poco libre, y es cuando mejor me siento trabajando, cuando la creatividad no se me limita. Y la verdad es que tiendes a ser un poco perfeccionistas, las líneas, las rectas, y cuando de paso un proyecto me viene con algo de edificios o algo, pues todavía hemos hecho hasta un pastel de bodas en forma de edificio, del edificio de Friends, la serie, por ejemplo, y son de los proyectos que más he disfrutado. Pero en general me permite eso, tener libertad creativa, y esto me motiva. Sí, y la verdad es que todo lo que hago o lo que intentamos hacer hay que hacerlo con ilusión, un poco, ¿no? Porque si no, las cosas no saldrían bien. Así que hay que ponerle un granito a todo lo que el camino te ponga por delante y hacerlo bien, ¿no?
Però a més has tingut la sort de venir a un país on la pastisseria està contínuament de referència per totes les tradicions i festes que se celebren. Sí,
sí. Ahí sí te puedo decir que puedo dar gracias a la primera, a la persona a la que le compramos la tienda, quien me enseñó las tradiciones de aquí. O sea, actualmente se hacen los tortel de reyes, los panellets, las cocas de San Juan, o sea, todo. Y le mezclamos un poquitico novedades, ¿okay? Para que vayan surgiendo cosas nuevas, y la verdad es que agradecemos porque siempre vemos que a la gente le gusta y vienen, y bueno, ya hemos pasado pandemia, hemos superado muchas cosas, así que creemos que los estamos haciendo bien, y bueno, no somos perfectos, pero lo intentamos hacer cada día mejor.
¿Cómo te imaginas a tú y a tu familia en un futuro?
Bueno, no sé si en la pastelería, te digo la verdad, porque es un trabajo agotador la hostelería, pero porque se mezcla un poco todo. Por ahora sí lo veo todavía, que queda mucho en dedicarle y crecer un poco en esto. Pero bueno, me imagino aquí, ¿no? La verdad es que por ahora no me imagino en otro sitio. Siempre abierto a los cambios, pero yo lo que se aspira a una es tranquilidad, con salud, y ya está. Y que se superen muchas cosas, que el mundo está bastante revuelto como para estar pensando a veces en tantas cosas que hay que agradecer más lo que uno tiene actualmente, y después pensar un poquito más, un día a día a la vez.
Un día a día. Escolta, per acabar, què t'agrada fer, tu dius, el meu hobby, la pastisseria, però què t'agrada fer per desconnectar de la feina, que ara mateix és aquesta pastisseria?
Mira, me encanta ir a la playa y soy cinéfila, o sea, me encanta el cine. O sea, ¿sí? Ir a despejarme a ver una buena película, pero irme a la playa o a la montaña, o sea, es lo que más me gusta.
¿Y la música també t'agrada?
Sí, la música me agrada. Tengo una diversidad abierta porque escucho de todo, la verdad.
I hi ha un tema que t'agrada i que és el que has triat per posar al final de l'entrevista.
Sí, un tema de Frank Sinatra, pues es porque va dedicado a mi padre, a mi madre.
I aquí queda la cosa. Moltíssimes gràcies, Keti, que vagi molt bé. Gràcies per compartir la teva trajectòria, la teva vida avui amb nosaltres.
Gràcies, Carme.
Enhorabona.
Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
Continguts en xarxa.
La manera com els aliments se subministren als compradors europeus i com aquests els consumeixen representa la part més important de la petjada ecològica, entorn del 30%. Aquesta és la principal conclusió d'una investigació coordinada per científics especialitzats en sostenibilitat de Global Print Network en col·laboració amb experts en sistemes alimentaris i amb la participació d'Anna Bach, investigadora del grup Food Lab i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, publicada a la revista Nature Food. L'estudi assenyala la necessitat de dissenyar i implementar polítiques que s'hagin de complir obligatòriament per cada etapa de la cadena de subministrament alimentari, amb la finalitat d'avançar cap al Pacte Verd Europeu. En parlem amb Anna Bach. Benvinguda.
Hola, què tal?
Quina és la part de la cadena alimentícia més contaminant?
Bé, quan analitzem l'empenta ambiental, diguéssim, dels aliments, que vol dir, no?, aquest entre cometes, aquest pes que té sobre els recursos naturals, no?, i els sistemes de l'ecosistema, doncs, de l'entorn, no? Realment no només és qüestió de contaminació, sinó, com deia, doncs, aquest sobreús, no?, de recursos, sigui doncs ús de terra, ús d'aigua, emissió de gasos d'efecte invernader, ús d'energia, val? Tot això estem agafant recursos i l'alimentació, com dius tu, hi té molt a veure, no? I em preguntaves quins són els aliments que tenen una major empenta ambiental, no? I aquí hi veiem doncs que clarament les carns vermelles, no?, sobretot el boví, doncs té un impacte gran, no? Per tant, és important diversificar, no?, que hi hagin també altres tipus de carns, no?, i tipus aus, porc, etc., no?, que també per minimitzar i que no tot estigui cap a aquest tipus de carn, perquè al final un plat de verdura i un plat de carn equival a 20 de verdures, no? Llavors la dada és bastant impactant i per tant cal que hem de posar el plat no només per motius de salut, el que ha de pesar més és d'origen vegetal, no? Siguin les fruites, les verdures, les llegums, tot això i els cereals, doncs el que ha de pesar més i a complementar amb aquestes proteïnes, sigui d'animals o vegetals, que ens ajudin, no?, a acabar de tenir una composició adequada.
Mm-hmm. Parlem també del transport, no?, d'aquests aliments, és a dir, com que no estem executant el quilòmetre zero, diríem, com segurament s'hauria de fer, o com es feia, diríem, al principi de quan ens alimentàvem, diríem, al principi de la humanitat, aquest és un altre gran problema, no? És a dir, si consumim verdures, però venen totes, no sé, de l'altra punta del món, potser estem fent una, diríem, substituint una cosa per l'altra, però contaminem igual.
Exacte, és a dir, el fet doncs de tenir cadenes molt llargues, doncs sí, també té un impacte, no?, sobretot aquests que venen, no?, de països tropicals, val?, que venen sobretot de molt, molt lluny, no? Al final depenem, no?, d'aquests recursos externs per satisfer les exigències i l'estil de vida que volem aquí a Europa, no? De fet, en l'article, doncs els experts en la part mediambiental van calcular que era doncs més o menys un 25% dels aliments, no?, dels 27 països que ve de fora, no? I això representa una vulnerabilitat del sistema alimentari europeu. Estem menjant de manera, no?, que per sobre de les nostres possibilitats, no?, en termes d'importacions, d'exportacions i sobretot d'aquesta emissió de gasos, l'ús de terra i d'aigua, no? I per tant, bueno, tot això ens condiciona, i per tant tot el que serien les cadenes més petites, no?, que ja ho vam veure amb el Covid, no?, i de fet ha quedat demostrat amb la guerra d'Ucraïna, no?, que encara fèiem, posava més de manifest la vulnerabilitat, no?, de les cadenes de subministrament. Per tant, tot el que seria producte local doncs ens ajuda, no? No només per la part econòmica, sinó per totes aquestes altres dimensions de la sostenibilitat.
Mm-hmm. I aquest és un mal, entre cometes, exclusivament europeu, o és un mal occidental? El de consumir per sobre del que produïm?
Sí, jo crec que a la mesura, no?, que les poblacions deixen, no?, i aquesta transició nutricional cap, i volem, no?, anem cap a un model occidentalitzat, no?, la Western Diet, que es diu, no?, que hi ha doncs més proteïna animal, més greixos, sucres, simples, no?, que per tant fem una dieta més homogènia, més anglosaxona, no?, per aquí, per reconèixer una mica el patró, doncs tot això s'accentua, no?, de consumir per sobre les possibilitats, no només perquè hi posem molta proteïna animal o molt producte d'origen animal, sinó perquè també acabem, doncs, sense doncs buscar el producte local de temporada, que és el que ajudarà, no?, a reduir l'empremta ambiental.
Mm-hmm. Es parla molt, no?, de la... Torno al que comentaves al principi de la carn, sobretot del boví, no?, de la seva petjada ecològica. És realista consumir, reduir el consum de carn en una societat com la que estem, és a dir, fins als nivells necessaris pel medi ambient, és a dir, no, o només s'aconseguirà pujant els preus, és a dir, al final si toques la butxaca, la consciència és una cosa, però al final, com s'acaben fent els canvis, potser és tocant la butxaca de la gent.
És difícil, molt difícil, perquè si ens anem a una solució radical, no?, de dir, doncs va, que tothom es transforma, sigui vegetarià, evidentment ningú seguirà, no?, i per tant hem d'anar cap a solucions entre mitges, que ja són les opcions que portem temps, no?, els experts més en nutrició de promocionar un patró més de dieta mediterrània, no?, on la carn doncs té un paper no, més per donar gust i que no sigui la major part, no?, de les proporcions del nostre plat, tant en proporcions com en freqüència, no?, i per tant hem de vigilar perquè al final és l'alimentació un dels impulsors de la transgressió dels límits planetaris, no? Llavors sí que estem en una situació compromesa, llavors les situacions entre mitges són les que ens ajuden perquè hi haurà més seguidors i perquè també ens ajuden a entendre que no només és quina proteïna animal posem, no?, és a dir, sinó també l'origen i tots els altres aspectes, no?, i per tant, per exemple, en menús escolars, que s'està treballant molt, no?, des de la nostra zona, doncs, bueno, doncs buscar que no sigui sempre boví, i posar-hi, per exemple, carn de porc, alternar també amb les aus i buscar unes proporcions, sí que aconseguim baixar substancialment la petjada ambiental. Per tant, jo diria, sense buscar l'extrem radical, que també és una solució, i ja culturalment i gent jove, doncs, que molta gent segueix aquests patrons més plant-based exclusivament, també només que baixant el consum ja aconseguim beneficis. Per exemple, a nivell d'alguns altres articles s'han plantejat que només disminuint el consum de carn boví a la meitat ja i canviant-ho, per exemple, com dèiem, en porc, aus, llegums, ja disminuiríem només el 6-7% d'aquesta petjada ambiental dels aliments. També tenir en compte un aspecte que no tenim en compte, que és que un terç del que mengem acaba doncs l'acabem
a
les escombraries. Per tant, aquest food waste o les pèrdues alimentàries o aquest desperdici alimentari, si l'evitéssim, ja només això disminuiríem un 13% la petjada ambiental, no?, a nivell i Espanya, després de França, doncs tenim un gran malbaratament d'aliments, i canviant aquests aspectes doncs ja suposaria, no?, una disminució gran. Per tant, jo crec que no ens hem de quedar, i la pel·lícula no és tan blanc o negre, sinó que a nivell de polítiques, a nivell de les accions que podem fer també els individus, hem d'anar a canviar molts aspectes, no només doncs, canviar exactament el tema de la carn, però sí molts aspectes que poden ajudar a canviar, no? Unes polítiques, per exemple, hem de mirar-ho més globalment, no? No hi ha unes directrius, doncs hem d'anar més enllà de polítiques comercials, hem d'anar a garantir l'accés suficient i saludable dels aliments sostenibles, com deies tu, si la barrera del preu és molt important, també, doncs aquí, si no hi ha aquest accés, doncs tampoc no ho aconseguirem, no? I per tant, s'ha de veure reflexat amb que sigui una opció real, no? Però, per exemple, les llegums, doncs, que són les proteïnes del futur en aquest sentit, no? Els plats de cullera de l'àvia, doncs rescatar-los, no? Tenir-los present i que no ens faci por d'un dia, doncs que no hi hagi el segon plat de carn, perquè si hi ha un plat important doncs, de llegums, ja suposa, no?, que un aport doncs, de proteïna suficient, no? I per tant jo crec que culturalment hem d'anar rescatant aquests conceptes, no?, vinculats a la dieta mediterrània, que és el nostre patró que tenim, no?, disponible tant mentalment, no?, com, i llavors bueno, és anar treballant tots aquests aspectes per buscar també i potenciar altres proteïnes, no?, que no les que ens hem anat acostumant i hem anat abusant, no? I això, per exemple, ja s'està treballant amb polítiques de contractació pública que donguin exemple, que vagin transformant el sistema i bueno, doncs tot això una mica en buscar diverses solucions canviant, no?, aquest model, no?, de forma sistèmica tot aquest sistema alimentari, que és molt complex.
Molt bé. En un podcast anterior vam parlar amb un responsable de l'IRTA, precisament, que està treballant en les proteïnes alternatives i en vam parlar bastant. Per tant, aquest és el camí, evidentment, assenyalat i a veure com s'hi va cap allà. Moltíssimes gràcies, Anna Bach, investigadora del Food Lab, grup de recerca dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
Gràcies a vosaltres, Albert.
Continguts en xarxa. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses.
No és un notícia si els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Música a Ràdio Sant Cugat. Gaudeix de la música amb nosaltres. Solid. Solid as a rock.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, aprofitant el cap de setmana de jornada europea d'hoquei patins, repassarem com ha anat i com queda tot a partir d'ara. El cap de setmana passat es va celebrar la segona fase de classificació de la Lliga Europea d'Hoquei Patins, disputada en quatre seus diferents, on cadascuna d'elles hi competia un grup durant tres dies. Calafell, Lleida, Tomat i Forte van ser els escenaris. En aquesta fase teníem cinc equips catalans, el Noia, el Calafell, el Reus, el Lleida i l'Igualada. Tres d'ells es van guanyar el passi a la propera fase de la màxima competició europea, mentre que els altres dos jugaran a partir del mes de gener als vuitens de final de la Europe Cup, l'antiga Copa de les Sets. Calafell, Reus i Lleida van fer els deures i es van classificar per a la fase de grups de la Lliga Europea, on entraran a escena també el Barça. Un Barça que encapçala el grup A, on també hi jugarà amb Barcelos, Liceo i Forte. Calafell i Reus tornaran a veure's les cares al grup B, juntament amb Sporting i Benfica. El Lleida ha quedat enquadrat al grup C amb Tomar, Porto i Tricino, mentre que en el grup D hi haurà el Lodi, l'Oliveirense, el Sant Omer i el Balongo. Uns vuitens de final de la màxima competició europea que arrencaran el 30 de novembre i que s'allargaran fins al 29 de febrer. Són a doble partit i es classificaran els dos millors equips de cada grup que disputaran els vuitens de final. Això pel que fa a la Lliga de Campions. L'altra competició continental, la Europe Cup, comptarà en els vuitens de final amb dos equips catalans ja assegurats, el Noia i l'Igualada, que el cap de setmana passat, com dèiem, no van aconseguir el bitllet per a la Champions. Mentre que el Voltregà jugarà el bitllet pels vuitens de final en una fase de grups que es disputarà del 17 al 19 de novembre. Els osonencs estaran al grup D amb Walsum, Murches i Lyon. Al grup A, on hi ha l'Alcoi, també trobem el Thunersten, el Monza i el Kingslin. En el B hi ha el Wimis, Lüttingen, el Braga i el Folònica, mentre que en el grup C hi ha Cronenberg, Genève, Valdagno i Grosseto. Els dos millors de cada grup estaran en la propera ronda, que es disputarà a partir del mes de gener, i on també hi seran, com dèiem, Noia i Igualada. També els altres sis equips eliminats de la Champions, el Deschbach, el Herringen, Nossi, Cutras, Lavandén i Zarzana. I anem ja a ampliar la jornada amb la veu dels protagonistes del cap de setmana. Comencem amb el jugador del Reus, Martí Casas, que valorava així l'última victòria de la fase per 7-3, davant el Zarzana.
Res, la veritat que un partit doncs, que sabem que seria molt difícil. El Zarzana, jo crec que el resultat que va fer ahir era totalment enganyós. Jo crec que de seguida se'n van marxar del marcador, jo crec una mica ja pensant una mica amb el dia d'avui, no? Perquè sabien que ells tenien l'oportunitat avui també, que si guanyaven passaven. No? O sigui que estàvem advertits, sabíem que no seria un partit fàcil, però la veritat que molt content per el partit que ha fet l'equip. Crec que ha sigut un partit molt seriós. Hem sabut, jo crec, patir i la veritat doncs, que contents per aquesta classificació, que era l'objectiu, que doncs, era un dels objectius que teníem, sobretot, marcats en el calendari, no? Que és aquesta ronda, saps? A vegades a partit únic, un cap de setmana, s'ha d'anar molt atent perquè qualsevol resultat així una mica que et pugui sorprendre et quedes fora, no? Així que molt content per l'equip, per com ha reaccionat i ara doncs ja pensar el dimecres contra l'Igualada.
Una victòria que valia una classificació i també explicava això del sorteig.
A veure, jo crec, bueno, no sé com ha acabat tot, però em sembla que bueno, al final s'han classificat amb crec els set portuguesos, així que segurament tocaran dos cops a Portugal, clar. Crec que només hi haurà un grup, no? Que no... Així que res, al final jo crec que per fi, si tot va bé, tornarem ja al Palau d'Esports amb la nostra gent, a la nostra pista, i jo crec que això és el que realment volem. les nits màgiques d'Europa, no? En el Palau d'Esports, i la veritat, doncs, que toqui qui toqui, que segurament que estarem allà i competirem, això no en tinguin dubte ningú.
Un sorteig que ara ja sabem que els han parellat amb Sporting, Benfica i, de nou, amb Calafell. Un Calafell que, de la mà del seu tècnic, Ferran López, feia aquest balanç de la fase.
Bé, d'entrada, molt contents per haver aconseguit la classificació en un grup que era força complicat pel tipus de rivals que teníem des del primer dia fins l'últim. No ha estat gens fàcil. Crec que l'equip, doncs, ha desenvolupat un bon joc en línies generals. És cert que som un equip en construcció i que ens hem plantejat aquesta lligueta, doncs, en 3 dies per fer passes com a equip, no? Penso que ho hem aconseguit, sabem que encara hem de rectificar moltes coses i millorar, però bé, això és el que tenen els equips nous i que estan en construcció. D'altra banda, doncs, ens sentim contents per formar part d'aquest grup dels 16 millors equips d'Europa. Crec que és un orgull per tothom, personalment com a esportista, doncs, em fa feliç ser-hi. I penso que en aquests moments el Club Patí Calafell és el lloc que ha d'ocupar a Europa, des de que vam posar, doncs, una miqueta el nostre nom fa unes quantes temporades enrere. Bé, a partir d'aquí, doncs, el cap de setmana amb aquest format, doncs, té un desgast immens a nivell físic i a nivell mental, i penso que l'equip ho ha superat amb escreix i al final, doncs, com et deia, molt contents d'haver aconseguit aquesta fita històrica un cop més pel club.
López també explicava això.
El més important d'entrada és que estem amb aquest sorteig de demà. Això és el que més feliços ens fa i pel que més, doncs, hem treballat aquests dies, no només aquests dies, sinó també des del començament, perquè sabíem de les càrregues que teníem aquest cap de setmana i de lo important que era, doncs, competir-ho molt bé. I demà, doncs, evidentment, no controlem absolutament res. Per tant, com et deia, contents de ser-hi. La temporada passada el sorteig va ser molt dur per nosaltres. Ens va tocar, doncs, penso que el grup més difícil de tots, el menys assequible, el que hi havia, doncs, pràcticament tothom era favorit. I a partir d'aquí, doncs, com et deia, no ho controlem, ens toqui qui ens toqui. Ens presentarem el dia i l'hora a jugar i sobretot preparats per competir molt bé a tot arreu i contra tothom.
I acabava, com no, parlant del sorteig i de la propera ronda.
Sí, d'entrada una miqueta tenir clar que el que hem de fer és competir molt bé i arribar molt preparats a cada partit, no? Sabem que ara, doncs, el sorteig, doncs, serà el que serà, evidentment no el controlem, i penso que l'expectativa ha de ser classificar-nos, ha de ser, doncs, passar entre els dos primers i sobretot lluitar moltíssim cada partit, independentment del rival i de la pista que sigui, i sobretot, doncs, anar creixent pas a pas i sense cap tipus de límit. Penso que en aquests casos, per nosaltres, no, que som un equip, doncs, nou a Europa, petit, com que acabem d'aterrar, no, en aquest grup dels 16 millors, doncs, no ens podem negar que evidentment serà tot molt difícil, però evidentment tampoc vull que l'equip es limiti a pensar que hem de passar, doncs, als partits i de qualsevol manera ja està, hem d'anar a competir-los molt bé, a guanyar a tot arreu i sobretot amb l'objectiu de, per què no, classificar-nos entre els dos primers.
I un altre protagonista, en aquest cas el jugador del Calafell, Gepi Selva, que valorava així l'última victòria per 4-1 amb la Pendent.
Doncs un partit que era molt complicat d'afrontar perquè venim de 2 partits amb molta intensitat, de molta tensió, però en jugàvem molt i avui semblava que fos un partit de sucre, però no era així. Estava en mínim el punt per segellar el passi a la Champions i crec que l'equip ha sortit bé. Hi ha hagut fases de joc que ha costat, perquè els francesos, vulguis o no, juguen i tenen molta intensitat i són tàcticament forts, però crec que s'ha vist un Calafell bo, que sí que a la segona part ha faltat una mica d'eficàcia davant de porta, però s'ha vist un bon partit.
Pel que fa al sorteig, explicava això.
Home, de por em fan el por els grans, com sempre, no? Que et toqui un dels grans sempre és complicat, però crec que tots són reptes. Aquí, si ve un dels grans, estarà el pavelló a rebentar i tindrem la gent amb nosaltres. També són partits que tens més fam de jugar i de guanyar. I si toquen més del nostre nivell, doncs tindrem més possibilitats de poder accedir uns quarts de final i d'arribar el més lluny possible a una fase final de la Copa d'Europa. És a dir, les dues vessants, mires per on tu mires, les dues opcions són bones, tenen punts positius,
sí, sí.
Així que el que vingui vindrà. Jo crec que aquí el club no ens posa en pressió de guanyar res, sí, de disfrutar, de fer disfrutar la gent i intentar ser sempre competitius.
Martí Casas, Ferran López i Gepi Selva són la cara d'una moneda cap al noi, en aquest cas és creu, i és que ha quedat eliminat de la màxima competició europea. Amb les paraules del tècnic del Noia, Pere Bàries, ens acomiadem avui fent balanç d'aquesta eliminació. Ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent.
Bé, la valoració és que estem ara mateix molt tocats. Evidentment, els resultats que ens han anat passant aquest cap de setmana no eren els desitjats. Teníem l'esperança, la il·lusió i l'ambició de classificar-nos. Crec que no ens hem sabut adaptar bé a la superfície de joc d'aquí de Tomar, en parquet, amb una superfície molt ampla i molt, molt llarga, jo crec que fins i tot de més de 44/22. Al final penso que tant Balongo com Tomar són justos vencedors en la classificació per seguir en la Champions, pel fet que han sigut molt més efectius, i el gol al final és el que marca la diferència. Més enllà, doncs, que han sabut també gestionar els marcadors quan l'han tingut a favor. Per tant, només queda que felicitar-los. I sobre nosaltres, doncs, només ens queda aixecar-nos de nou, seguir lluitant. Se'ns obre una altra possibilitat, una altra opció, un altre repte, que és lluitar per la CERS. I bueno, penso que per la història del club, per la camiseta, pel que pesa, pel que significa, no hi podem renunciar. Per tant, lluitarem. Quan ens arribi el moment, doncs mirarem de lluitar-la fins al final, aquesta competició, que a més a més el club ja ha guanyat dues vegades, doncs per què no poder somiar en que hi hagi una tercera.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
We've got a life to live. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.